Ràdio Ciutat de Badalona. InPodcast. Grams, amb Laura Garcia.
Ara digueu, la ginesta floreix arreu als camps i a vermell de roselles. Amb Nova Fals comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per a tornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben lluny al desert, davallàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. Molt bona tarda, benvinguts un dilluns més a 80 grams de ràdio. Ja sabeu que cada dilluns d'una a dues del migdia us acompanyem a Ràdio Ciutat de Badalona. Avui, com cada dilluns, hem volgut començar el programa amb una poesia, amb un poema fantàstic. En aquest cas, un fragment d'un dels poemes del gran mestre Salvador Espriu. I avui, aquest dilluns 21 de març, doblement tenim motius dobles per començar amb poesia, perquè avui és el Dia Mundial de la Poesia. Nosaltres, al llarg del programa, us explicarem algunes de les activitats que se celebraran aquest dilluns 21 de març per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Ja sabeu que 80 grams us intenta donar motius per llegir i escriure cada setmana, nous motius per llegir i escriure, i també obre els seus canals de comunicació perquè vosaltres pugueu participar amb nosaltres i pugueu compartir allò que us vingui de gust, aquelles coses que vulgueu transmetre'ns de la literatura. Sabeu que teniu un correu electrònic al que podeu enviar-nos els vostres relats, perquè el taller d'escriptura encara està obert, i si voleu compartir els vostres relats ho podeu fer amb enviant-nos un correu electrònic a info@80grams.com, info@80grams.com. Si teniu un poema o un recull de poemes que voleu compartir amb nosaltres, un fragment d'algun relat, un relat, ens ho envieu i nosaltres ho compartirem amb tots els nostres oients. info@80grams.com. Teresa Sallarès, Laia Micó i Jordi Garcia us donen la benvinguda un dilluns més a una nova aventura literària de 80 grams. Ja sabeu, els que ens escolteu cada setmana, que el primer que fem és, en el programa, posar fil a l'agulla en l'abecedari literari, el concurs que cada setmana ens permet descobrir un autor o autora capdalt clàssic de la literatura catalana. Teresa Sallarès, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
I se'ns acaben les lletres.
Sí,
hem arribat
complicat a
la lletra X avui, no?
Doncs sí, i a més un personatge una mica desconegut.
Una mica desconegut? Això vol dir que serà difícil aquesta setmana?
No, difícil no, però s'haurà de buscar una mica.
Bé, ara la Teresa ens llegirà el fragment, com sempre. Avui què tal? Avui el fragment és fàcil, difícil?
És fàcil, sí.
Fàcil per tu, difícil pels oients?
Exacte,
o...
aquesta setmana és al revés.
Molt bé. Ja sabeu que des dels divendres trobeu al webblog 80grams.com la primera pista d'aquest concurs que encetem cada dilluns, i que aquesta setmana arriba la lletra X. No sé què farem la setmana que ve. Ens queden algunes lletres a l'abecedari, però no sé si trobarem autors amb aquestes lletres. Ho intentarem.
Ho intentarem.
Doncs la lletra d'aquesta setmana és la X, i la primera pista que heu trobat al blog des de divendres i que és la primera pista del concurs és: el gener del 1964 participà en la creació de la sucursal francesa d'Òmnium Cultural, de la qual fou president i alhora s'encarregà del seu butlletí informatiu. Gener de 1964 participà en la creació de la sucursal francesa d'Òmnium Cultural, de la qual fou president i alhora s'encarregà del seu butlletí informatiu. Què vol dir això? Doncs És un autor clàssic de la, literatura catalana, el cognom del qual el primer comença per la lletra X, que participa en la creació de la sucursal francesa d'Òmnium Cultural, de la qual en fou president, i que s'encarregà del seu butlletí informatiu. Bé, Teresa, tenim diverses dades.
Pistes en tenim moltes, el que passa que és complicat.
Així que aneu-les apuntant i després aneu analitzant al llarg del programa qui pot ser aquest escriptor, el cognom del qual comença per lletra X. I la Teresa ens llegirà un fragment avui d'un article, no?
No, és d'una novel·la que es diu Destins.
Fatal, de l'any 30... no n'he donat ni una.
No n'has donat ni una, no. Laura. És una novel·la que es diu Destins de l'any 38. És
molt
un fragment.
Bé. Doncs quan vulguis, Teresa.
Soldrà i Espinosa anaven amunt i avall pel passeig rebent la tèbia dolçor d'aquell sol de primavera. L'Alec es desvetllava als camps i arribava esponjat i ple de sentors. Darrere la balustrada, el riu s'escolava mansoi, bategant amb una remor blana. Les façanes enceses de les cases brillaven a la part anterior amb tot de balcons florits i de penjolls de robes esteses. Era el passeig dels matins. Els diumenges s'animava amb un formigueig multicolor que assolia la seva plenitud a la sortida de la darrera missa. Els altres dies estava més encalmat i era d'un encís més íntim i acudien els proms desenfeinats, les noies de Casa Bona, els empleats de l'Estat. Aquests darrers, com si s'ho portessin dit, apareixien tots a la mateixa hora, acurats i reposats. Alguns hi trobaven llurs mullers, altres la quitxalla conduïda per la mainadera. Era l'aturada obligatòria, l'abans de dinar. Entre aquesta escampadissa quietada, l'uniforme virulat d'algun militar i el fraseig de cops de les colles estudiants ressaltaven com un espurneig en aquella placidesa assolellada.
I abans d'entrar en matèria, com sempre, un repàs ràpid als continguts del dia d'avui. Com sempre, el primer que farem és fixar-nos en l'actualitat literària que avui ens deixa un munt de notícies i us recomanarem alguna activitat literària per aquests propers dies.
A Motius 80 grams tindrem l'Albert Casals amb el seu llibre Sense fronteres.
Conversarem amb Maria Català, que acaba de publicar la seva primera i última novel·la, en farà moltes més, però aquesta és la darrera. Urpes de seda, una trama fantàstica, una trama de personatges interessants i intensos que ens sacsejarà des de la primera plana. I us seguirem donant pistes per endevinar qui és el clàssic o l'autor clàssic d'aquesta setmana. I anem a entrar en matèria i us acostem les informacions més destacades d'aquesta setmana pel que fa a la literatura. 7 poblacions de la Catalunya Central celebren el Dia Mundial de la Poesia amb recitals i música.
Tots els actes comptaran amb la intervenció de poetes autòctons. El Dia Mundial de la Poesia, que se celebra avui dilluns, es viurà a la Catalunya Central amb un conjunt d'actes que, segons el director de la Institució de Lletres Catalanes, Oriol Izquierdo, pretenen acostar la poesia als ciutadans i identificar els poetes com a veus públiques de relleu. En total, 7 poblacions de les comarques centrals duran a terme tot un seguit d'accions que barrejaran la música, la poesia i el teatre. Segons Izquierdo, la commemoració és cada vegada més una iniciativa del territori entre la societat civil i els poetes. A banda, també s'ha editat un fulletó amb un poema de Marta Passarrodona traduït a 20 llengües, on explica el que per a ella significa la poesia.
Josep Maria Benet i Jornet diposita el seu fons a la Biblioteca de Catalunya.
El dramaturg segueix l'exemple de Roser Capdevila amb la donació de tota la seva obra literària. 24 capses d'arxiu i 5 carpetes que contenen des de documents acadèmics fins a les obres de teatre publicades, passant pels primers manuscrits en castellà. Això és, en part, el que Josep Maria Benet i Jornet ha donat a la Biblioteca de Catalunya, complint així una petició que la institució li va fer l'any 2004 per reunir tot el llegat del dramaturg, conservar-lo i posar-lo a la disposició dels acadèmics. Benet i Jornet ha agraït l'interès pel seu fons i tot i que ha explicat que en un inici no creia que pogués tenir cap tipus de valor. Per la seva banda, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha assegurat que amb aquesta donació el dramaturg és una mica més nostre.
La poetessa i novel·lista valenciana Maria Benito ha mort als 85 anys. Va ser una figura literària destacada en la València dels anys 50 i 60.
La seva vocació creativa i la voluntat d'escriure la seva llengua materna es va imposar en el panorama desolador de la postguerra. Va conrear poesia i narrativa a partir dels anys 50 i, sobretot, Premi Ciutat de Barcelona amb el llibre de poemes Ratlles a l'aire, Torra 1956. A la dècada dels 60 es va decantar per la narrativa, on va publicar amb estímul de Manuel Sanchis Guarner el recull de contes La gent que viu al món, editorial Estel, 1966, i la novel·la La dona forta, Senen, 1967, i d'altres. També va guanyar el Premi Ausià Smart de Poesia l'any 76 per Vidre ferit de sang, d'Ajuntament de Gandia. Dels seus últims llibres destaquem Després de soterrar de la tendresa, de l'any 93, i Elegies de pedra trencadissa, de l'any 97, publicats per Bromera. És també en aquesta editorial on publicà el seu darrer llibre, també poètic, Presoleig a l'insomni de la ira, de l'any 2003, Premi de la Crítica Catalana.
I la novel·la Maletes perdudes, de Jordi Puntí, ha estat guardonada amb la Lletra d'Or, un premi que es concedeix cada any, des del 1956, al millor llibre publicat en llengua catalana durant l'any anterior.
El Premi Lletra d'Or va néixer per iniciativa d'un grup de nois amics lletraferits, els quals es va constituir en jurat independent en qualsevol institució o grup editorial i van establir les bases del guardó. Enguany aquest jurat ha decidit escollir Maletes perdudes, que ha valorat com una novel·la d'arguments que llisquen, estrenen i s'encaixen sense discontinuïtats. Una novel·la tan novel·lesca com documental i abocadora de llocs i de climes concretíssims. Cordial i llegidora, però sense ni un gram d'ingenuïtat. Una novel·la escrita sense presses, amb una raríssima professionalitat d'escriptor que s'hi mira, que es documenta, suspesa i valora cada paraula, cada objecte i cada gest, cada referència i cada miratge de cada època i de cada lloc. Entre els autors premiats en edicions anteriors destaquem Quim Monzó, 86 contes, de l'any 2000, Màrius Serra, Verbàlia, de l'any 2001, Baltasar Porcel, L'emperador o l'ull del vent, del 2002, Julià Guillamont, El dia revolt, literatura catalana de l'exili, del 2009, o el guanyador de l'edició anterior, Joan Daniel Bessonov, Una educació francesa.
I avui l'acte que us recomanem és avui a la tarda, a les 8 del vespre, la Fundació Romea per les Arts Escèniques presenta la lectura dramatitzada Radiacions d'Enric Juliana i Julià de Jodar amb Ferran Frauca, Josep Maria Pou i Toni Sevilla sota la direcció de Carles Canut.
Una tarda de tempesta sobre la plataforma del Pont del Petroli Badaloní es retroben dos vells amics. L'un és polític i l'altre periodista. Amb l'entrevista pretenen trobar el consens per construir una central atòmica a prop de Barcelona, que permetria assolir la sobirania energètica de Catalunya. Durant la conversa entre el polític i el periodista afloraran antigues rivalitats, un tercer personatge i alguna sorpresa. L'acte tindrà lloc avui a les 8 del vespre al Teatre Romea de Barcelona, al carrer Hospital 51.
L'actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar, un color et pot excitar, una textura et pot fer recordar, un tipus de lletra et pot sorprendre, una portada et pot transportar.
Que guai, tins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua.
A Oniric Design fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Design, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Visita'ns a onirikdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos.
Mostrant-me els ulls dels altres com un armari obert.
Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, amb Laura García.
Primera pista del concurs d'avui.
És una de les figures més remarcables i al mateix temps desconegudes del panorama literari català de la primera meitat del segle XX.
Motius 80 grams.
Quan penso en els dies d'agost abans de marxar cap a Sud-amèrica, em recordo amb un gran nerviosisme comparable al que vaig tenir quan vaig marxar de viatge per primera vegada o el primer cop que vaig aconseguir sortir, per fi, del continent europeu. Igual que en aquelles dues ocasions, estava a punt d'anar més lluny del que havia arribat mai, de superar un nou límit. Marxava de viatge a l'altra punta del món i no tornaria fins al cap de 6 mesos. Fins aleshores havia fet molts viatges, sí, però tots havien durat 2 mesos o menys. Sempre havia hagut d'anar compaginant els viatges i el batxillerat, cosa que em restava moltes possibilitats. I quan per fi el vaig haver acabat, em vaig disposar a celebrar-ho com cal. Després de tants anys esperant aquest moment, després del batxillerat i la selectivitat, i després d'escriure un llibre sencer just abans de marxar, per fi podia entreveure la llum al final del túnel. Havia arribat el dia en què ja no quedava res capaç d'impedir que desaparegués del mapa fins que clausuressin Sud-amèrica per escassesa d'aventures. I per si això no fos suficient, per fi el temps s'havia dignat a passar prou de pressa per concedir-me els 18 anys, que vaig celebrar passant la nit en un xiqui parc, per cert, i ja no quedava ni un buròcrata sobre la terra capaç d'impedir-me viatjar. Bé, doncs amb aquesta senzillesa, amb aquesta planura, comença el nou llibre d'Albert Casals. Jo no sé si recordareu, segur que sí, el primer llibre d'aquest nen fantàstic, d'aquest nen amb una energia desbordant, que va sortir ja fa uns anys i que es deia El món sobre rodes. Bé, doncs, Sense fronteres és la següent aventura literària d'Albert Casals i avui l'hem convidat per compartir uns minuts amb ells i per contagiar-nos de la seva energia i de la seva positivitat. Una mica egoistament, si ens ho permets. Albert, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bé.
Què tal? Com va tot?
Pues superbé.
Superbé, no? Escolta'm, Sense fronteres és un títol molt escaient a la teva manera de viure, t'ho haig de dir, eh? És a dir, l'Albert Casals no té fronteres, però no és que no tingui fronteres físiques, és que no tens fronteres mentals perquè tot allò que vols ho acabes aconseguint, Albert, i això és una manera de viure molt admirable i, a més, jo crec que exemplar per totes les persones que a mesura que ens anem fent grans cada vegada ens posem més traves, Albert.
Sí, però és que, no sé, no, vamos, jo sempre ho dic, és que jo simplement no veig que existeixin, no?, aquestes traves o aquests problemes, simplement és molt simple. Tu vols algo, ho fas, et fas feliç i ja està.
I ja està, i simple. I això que és tan simple, Albert, a vegades, per què ens ho compliquem tant els altres?
No ho sé.
Has trobat la resposta a aquesta gran pregunta de la humanitat, Albert, o no?
Home, a veure, jo diria que de vegades pues, has de por.
Sí.
I, bueno, por de, quizá, de lo que podria passar, de lo que d'allò, però és tonteria, no, en el fons, perquè, vull dir, fins que no et trobes algo, a veure, sí, si hi ha un accident d'avió, pues intentes sobreviure, agafa un paracaigudes o algo, però si no hi ha cap accident, per què has d'estar pensant, i si cau l'avió, i si no sé què, m'entens? Simplement, no sé, no complicar-se tant.
Sense fronteres és la teva segona novel·la. Sí. La primera coneixíem una miqueta el teu inici d'aventura, no? Aquests viatges que deies, no? De 2 mesos, 3 mesos, aquests viatges tan corrents, i tan poc corrents, volia dir, que marxes sense diners, en què trobes gent bona que t'ajuda, en què demostres que en el món no hi ha només gent dolenta, sinó que també hi ha gent bona, i que tu la trobes, perquè diuen els grans psicòlegs que atraiem allò que projectem, no? I com que tu projectes aquesta energia i aquest positivisme, doncs trobes només que persones que et volen ajudar, no? En aquest segon llibre què hi trobem, Albert?
Bueno, en aquest segon llibre hi ha tots els viatges que vaig fer després, tot el de Sud-amèrica,
sí.
Que van 6 mesos que vaig estar per allà, vaig anar des de Colòmbia fins a Xile fent autostop. Sí. Va ser molt divertit. Després a Colòmbia, a Panamà, també. Mm. I després a viatge a Àfrica, que vaig anar fins a Guinea-Bissau fent autostop. I a més va ser molt divertit, perquè vaig sortir a les portes de casa meva. 3 euros o 4, crec. I vaig anar a arribar fins a Guinea-Bissau, vull dir que va estar molt bé.
Però escolta'm, Albert, escolta'm un moment. Amb 3 euros o 4, però si no podem ni agafar un taxi... No, un taxi no l'agafem segur. Però si no podem agafar ni l'autobús amb 4 euros...
Bueno, jo l'autobús m'ho colaria. Això m'ho vaig pensar, però...
Ja.
No em va cal de colar-me enlloc, realment. Va ser molt fàcil. Em van deixar anar a l'àrea de servei d'aquí, de casa meva.
D'Esparreguera, sí, perquè tu vius a Esparreguera.
Exacte. Mm. I des d'allà, pues, simplement, crec que està a Martorell, on em van deixar els meus pares.
Sí.
I des d'allà vaig començar l'autostop fins a... Bueno, vaig anar fins a Sevilla, a visitar una amiga. Després vaig anar a Gibraltar, a...
Tot això fent autostop, eh?
Sí, sí.
Sense,
clar,
cobrar,
clar.
Sense pagar un duro, eh?
Clar.
I amb cadira de rodes. Bueno, ja la gent i els nostres oients ja ho saben, no? Que tot això fent autostop... No, perquè ens situem. Val, molt bé.
Bueno, i llavors, un cap allà, pues, quan ja vaig estar... Com es deia? A Algecida?
Sí.
Ah, exacte. Doncs un cap allà vaig estar buscant... Em volia conar un barco, però la veritat és que hi havia molta seguretat. Era com un aeroport i gairebé... Llavors vaig decidir intentar convèncer algú de que em deixés anar gratis al seu vaixell i res, vaig estar parlant amb diverses companyies i tot, que hi havia per allà, o sigui, vaig anar a buscar els directors d'allà o qui fos, i al final sí, un home em va dir que podia anar amb el seu barco gratis, que total, a veure, un barco, com que no té seients limitats, que hi ha molt d'espai, doncs sí. Al fons tampoc hi ha un problema, no?
Vas trobar algú que et va ajudar una altra vegada,
sí. I em van deixar anar amb el vaixell i vaig arribar a Ceuta. I clar, un cop allà ja havia acabat el mar, ja no hi havia problema. L'ho ha triat fent autostop i...
Uh-huh.
No, va ser molt divertit.
Una pregunta, Albert.
Sí.
Has parlat mai amb l'Spielberg perquè faci una pel·lícula de la teva vida? És que realment crec que guanyaries un Òscar, eh?
No, he parlat mai. Seria divertit parlar amb ell, però...
Exacte.
No per fer la pel·li, però...
L'Albert té una vida fantàstica, una vida exemplar, però jo crec que l'Albert tampoc pretén no, ser exemple per ningú. Simplement ell el que vol és ser feliç i lluita per la seva felicitat, fent allò que li agrada i allò que li ve de gust.
Exacte.
És així, no, Albert? Què t'aporta tu la literatura i escriure els llibres de tot allò que fas? Quin és l'objectiu que persegueixes a l'hora d'escriure o què és allò que t'aporta l'escriptura, Albert?
Mateix que tot el que faig, em diverteix, em fa feliç. Sempre m'ha agradat escriure, de fet, des de petit, sempre he escrit llibres. I, llibres no, però vull dir històries i tot. I bueno, doncs, quan em van dir de fer el llibre i tot això, doncs, clar, vaig dir, doncs, avui escriure jo el llibre.
Clar.
I mira, em va agradar fer el primer, ara he fet el segon, i no sé.
I què et tira més, viatjar o escriure?
Home, és diferent, clar. El que passa és que viatjar tot el temps tampoc no em ve de gust. En general em ve de gust viatjar 6-7 mesos i llavors doncs, ja em començo a cansar i vull tornar uns mesos a casa, no? Llavors, pues mira, mentre estic aquí a casa, que tampoc estic per aquí i tal, doncs llavors aprofito i escric. Ara, si hagués de triar entre si viatjar o escriure, no sé si hi hauria gaire llibres, eh?
Quin és el futur de l'Albert? O com projectes el teu futur? O tu no penses en el futur, simplement penses en allò que et ve de gust fer avui?
Bueno, a veure, o sigui, a nivell concret no tinc gaires plans. La idea, el que tinc com a idea general és anar fent un any de viatges i un any d'estar per Catalunya.
Sí.
Que és el que estic fent últimament.
Uh-huh.
Llavors, doncs, això com que m'està agradant i m'ho estic passant molt bé, pues, ho seguiré fent, suposo.
Uh-huh.
Però ara, on viatjaré o...
Què faràs?
Tal, això ni idea. Uh-huh. I què faré mentre estigui aquí? Pues, tampoc està gaire clar, la veritat. Vaig fer un any de filosofia i em va agradar molt, vull dir que potser torno a fer un altre any, però no ho sé realment.
Uh-huh. En la novel·la primera, Món sobre rodes, i en aquesta també, i en la teva plana web, que recomanem a tothom que es connecti perquè trobarà coses fantàstiques, que és www.albertcasals.com.
Sí, és veritat, jo la tinc a mirar, encara no
és. Doncs mira-la, perquè és fantàstica. Bé, doncs, allà trobaran el concepte de felicisme i infelicisme, cosa que jo he llegit avui, no? I he estat també mirant a veure com ho defineixes a la web i tal,
uh-huh.
I que una mica és la filosofia de l'Albert, no? O sigui, una manera, doncs, de buscar la felicitat, però en aquell llibre vas més enllà i vols mirar per què la gent és infelissa, no?
Uh-huh. Sí, perquè, a veure, clar, o sigui, el felicisme és una mica explicar, pues, per què jo era feliç, no? Però, bueno, també pues, volia pensar una mica en això, no? Perquè hi ha gent que no és feliç. O sigui, a veure, gent que no té ni cap motiu concret per no ser feliç en aquell moment, saps? I no sé, pues, és una mica reflexionar sobre això, no? Perquè pues, la gent només té por de fer les coses, perquè aquesta por li impedeix ser realment lliure.
Jo crec, Albert, que sentirem a parlar... Bueno, de fet, ja en vam sentir quan vas treure el primer llibre, però en aquesta ocasió una altra vegada. Perquè, a més, ho dèiem al principi, transmets una energia i una positivitat que jo crec que ens fa molta falta en el món en el que vivim, Albert. Tu has dit, hi ha gent que és infeliç sense tenir cap motiu per ser-ho, no? Però també hi ha gent que és infeliç perquè té motius i els hi fa falta una dosis de positivisme com la teva, Albert. Sí. Què diries a tota aquesta gent que passa amb els moments... Que potser no està passant per la millor època de la seva vida, perquè problemes en tenim tots, i encara que la vida sigui fantàstica, doncs a vegades ens hem d'afrontar coses que passen, no?
Sí, però, o sigui, bueno, a veure, no sé de quin tipus de problema estàs parlant, però...
En general...
Problemes com anar amb cadira de rodes, per exemple, o quin tipus de problemes?
Home, problemes que segurament són diferents problemes per cadascú, no? I tu els veuries d'una manera i la persona que els està patint els veu d'una altra, no? Problemes econòmics, problemes personals, problemes de salut... podem parlar de tots, no? L'Albert ha hagut de passar per uns problemes de salut que hi haurà altres persones que no hauran passat, però estaran passant per altres coses,
clar,
no?
No sé, i, o sigui, el que sí que és veritat és que quasi sempre... A veure, hi ha algunes excepcions, no? Però quasi sempre... un mateix problema per algú és problema i per un altre no. Això vol dir que el problema en si no és el problema, sinó també és la persona com ho viu, m'entens? Que clar, tu no pots triar com vius el teu problema, però que des del moment en què hi ha gent que és infeliç per una cosa que a tu no et molesta, doncs, clar, vull dir, no és tant el problema en si, sinó també tu pots arribar a ser feliç a tenir aquest problema, saps les coses? Si una cosa ja t'ha passat, una putada ja t'ha passat, doncs, pues, està aquí, no pots fer res, simplement seguir disfrutant de tot l'altre.
Doncs,
no sé.
Ens quedem amb aquest missatge, Teresa.
Una pregunta et vull fer, Albert, perquè ara hem parlat amb la teva àvia i ens deia, diu, l'Albert viatja sense diners, que ja ens ha quedat clar, i sense mòbil. Com pots viure sense mòbil?
Home, no en tinc ni aquí, de mòbil.
I com ho fas?
És més feliç. Jo és que tinc la teoria que si no tinguéssim mòbil, Albert, seria més feliç.
Home,
és una bona teoria.
Clar.
No ho sé, perquè també per molta gent és molt útil, no? Però en el meu cas sí que m'agobia una mica, no? Que en qualsevol moment et puguin trucar, estiguis fent... Potser estàs parlant i et truquen i t'interrompen. Potser tu tenies un plan i llavors et truquen i et demanen si pots venir a fer una cosa. I en canvi, si estàs sense mòbil, en el meu cas, doncs estic molt més, no sé, molt més tranquil. I simplement que no em fa falta, no sé, a part...
És que no ens fa falta, en realitat.
Sí.
Hem creat una necessitat, Albert,
part,
perquè abans vivíem sense mòbil.
Exacte,
i estàvem a la mar de contents i feliços, eh? I ara...
Sí, pensa lo divertit que és quan t'has de trobar en un lloc i no et trobes i et perds, has de quedar en un punt concret. És molt més emocionant amb el mòbil.
Ara les companyies de telèfons mòbils ens trucaran i ens diran, bueno, a veure, què està passant, eh? Què està passant? Bueno, Albert, tens algun pla d'escriure una novel·la de ficció?
O sigui, a veure, clar... pla com a tal...
Ja sabem que potser no tens plans immediats. Tu has plantejat alguna vegada?
Sí, sí. O sigui, això sí, veus? Sí que a vegades... Perquè, bueno, la majoria de coses que escric d'històries és ficció. I tot el que llegeixo també és tot ficció. Amb la qual cosa sí que seria divertit. Com que m'agrada escriure, pues, algun dia seria divertit escriure una novel·la de fantasia o alguna cosa així. Però clar, encara no ho he fet i de moment ara no tinc ganes, amb la qual cosa... Si no tinc ganes, doncs
no ho faràs, fins que no en tinguis. Sembla una filosofia fantàstica. Avui faré... Jo crec, com que a més, Albert, jo sóc de les que penso que els canvis no s'han de fer de cop i volta, sinó poquet a poquet, perquè si no ens atabalem. Doncs a partir d'avui, Teresa, el que podem fer és que durant unes hores del dia, d'avui dilluns, per exemple, farem el que vulguem i el que ens vingui de gust.
Perfecte.
I així, cada dia, anirem aprenent una miqueta... T'ho dic de bo, Albert, fora conyes ara, aprendrem una miqueta a fer el que realment ens ve de gust, que això hauria de ser una màxima per tothom i potser...
És molt divertit, ja ho veuràs, com ho provis.
Molt bé, ho farem, Albert. Estaríem parlant amb tu tot el dia, però...
No tenim temps.
El que sí que volem és que els nostres oients a recomanar aquest llibre de l'Albert Casals, Sense fronteres, que ha editat Edicions 62, i que és un exemple de que el voler és poder, de que tot allò que volem aconseguir, l'únic obstacle que hi ha som nosaltres mateixos, i les barreres que ens posem i les pors, com deia l'Albert, i tot això, i que darrere d'aquesta novel·la trobarem molts motius, no només per seguir llegint i per llegir-ne d'altres que ens ompliran i ens agradaran, sinó per viure. En definitiva, motius per viure i per ser feliç, Albert? Ni més ni menys.
És l'únic que importa, no?
Molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Albert. I quan escriguis aquesta novel·la de ficció, volem ser els primers a llegir-la.
Vale, jo us aviso.
Molt bé, guapo.
Una abraçada.
Sort, que vagi molt bé. Adéu, adéu, adéu.
Grams, amb Laura García.
Segona pista del concurs d'avui.
Nascut el 1901 a la comarca de la Noguera, es dedica a l'activisme cultural, la narrativa, l'assaig, la traducció i el periodisme a través de la revista obrera Lucha Social i del periòdic republicà El Ideal.
La Mar sempre havia estat una nena una mica estranya. No sempre compartia els jocs amb els seus companys, ni sempre tenia ganes de sortir de casa a córrer pels carrers, com feien els seus amics. Podia passar-se llargues estones vagejant d'un sofà a l'altre, arrupida en qualsevol racó, amorrada a les pàgines d'un llibre o atenent converses que semblava escoltar, però a les quals no parava esment. Tenia una gran facilitat per identificar-se amb els personatges més esparsos. Canviava de cap a peus la seva forma d'actuar, de sentir i pensar, per a germanar-se en un no-res amb l'heroi o l'heroïna de la novel·la que estigués llegint en aquell moment. De petita, cercava follets, fades, bruixes i altres personatges quimèrics i s'imaginava en contres fantàstics. Tan aviat podia ser la fada més bonica com la bruixa més malvada, amb poders per convertir els enemics en les bèsties més fastigoses que la seva rancúnia podia crear. A mesura que anava creixent, el seu bestiari va transmutar-se en vampirs, assassins, prostitutes, missioners i pàfoles. Així comença la primera novel·la, podem dir-ho així, ara ens ho explicarà, de Maria Català, una novel·la sobre passions femenines però també masculines, sobre uns personatges que sentirem molt, molt propers i una història, jo crec, d'una generació que és la nostra, d'alguna manera o altra. Urpes de seda és com es diu el primer llibre de Maria Català, del que en parlem avui. Maria, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, pues bé, molt bé, gràcies.
Suposo que molt contenta perquè... quan un té el seu llibre sobre les mans o a les mans, és un sentiment que tothom, els que ho heu sentit, és molt, molt difícil d'explicar, no?
Bueno, jo l'altre dia vaig estar amb una xerrada de la Lolita Bosch i el Jordi Puntí,
sí.
I ells qualificaven aquest moment pues, com quasi bé com quan la mare, quan una mare pareix un fill, no?
Uh-huh.
Vull dir, no és comparable, però bueno, d'alguna manera...
D'alguna manera sí.
Sí, d'alguna manera sí, perquè a veure, el procés de creació d'una novel·la és tan llarg com pot ser una gestació, no?
Clar.
Llavors és el moment de donar-lo a la llum o de veure'l imprès, pues, si és un com moment de dir, mira, és com un fill, no?
De fet, a la vida diuen que has de fer tres coses: escriure un llibre, tenir un fill i plantar un arbre. No sé si ho diuen perquè el procés pot tenir algunes similituds, però això és el que diuen. Per tant, potser segurament...
Bueno, sí, segurament sí, perquè és clar, si plantes un arbre també te poses la llavor, el veus créixer a poc a poc i fins que el veus que dona els fruits, no?
Molt bé.
I el procés de la creació de la novel·la doncs, podria ser similar.
Anem a parlar d'aquesta novel·la. Urpes de seda. A mi la sensació que m'ha provocat en el primer moment en què l'he llegit és la sensació de que de cop i volta entren a la vida uns personatges, Maria, molt potents, amb moltes coses per explicar, però sobretot que ens amaguen moltes coses, i que tu tens l'habilitat de canviar l'escena de manera molt ràpida, perquè els capítols són molt curts, i això et fa, al lector, li fa estar alerta de que passaran moltes coses, però que de moment van passant a poquet, no? És una sensació meva o és el que pretenies? Perquè...
No, digues.
D'entrada, la novel·la et sacseja molt, eh? De les primeres planes és com una sacsejada. Ara aquí, ara allà, ara un personatge, ara l'altre. Ara en aquest personatge li passa alguna cosa, però sé que li passaran moltes més. És a dir, que crees unes expectatives molt bones pel lector.
Sí, bueno, la idea era una miqueta aquesta. Mm. La idea era descol·locar una mica el lector,
sí,
per després, mica en mica, mitjançant algunes pistes i algunes paraules repetides,
sí,
i algunes sensacions mig dites, doncs anar-lo col·locant.
Anar-lo col·locant.
Però és clar, la col·locació final, o sigui, el resoldre el 30 closques no arriba fins al final.
Fins al final.
Llavors, és clar, l'actor ha d'anar llegint, i això, doncs, bàsicament, el que és el que l'escriptor pretén, no?
Mm-hmm.
Captar l'ànima del lector perquè fer-lo continuar fins a arribar al final del llibre.
La història d'Urpes de Seda és la història de la Mar Castells, que és una ricareva de la filatura Puniceda. Una cosa que m'agrada molt perquè no sé si és que jo no he trobat una altra novel·la que... Segur que n'hi ha, novel·les que... Però que s'ambientin en el món dels teixits, quan a Catalunya és una cosa molt, molt, molt nostra, no? I molt, molt de casa i molt de la història d'aquí, no? I la ricareva d'aquesta filatura Puniceda, una noia, doncs, que no està col·locada en el temps i en l'entorn, diguem-ne que és una noia avançada en el seu temps, no?
Sí, més aviat sí.
I és la història d'aquesta noia, però sobretot també de l'entorn i de les persones que viuen al seu entorn, no? De com aquestes persones la condicionen també ella i com ella condiciona aquestes persones. De les relacions, no? Humanes.
Sí, sí. I més aviat, i també podríem incloure aquí com a molt important la figura de la seva àvia.
Mhm.
La Gracieta.
Sí, de fet, és un homenatge a les dones catalanes, Maria?
Home, jo penso que, sense voler, o sigui, la pretensió inicial no era retre un homenatge a les dones catalanes així, com amb una cosa, com amb un títol tan, tan grandiloquent com aquest,
sí,
però potser sí que ho és, eh?
Uh-huh.
Potser sí que ho és, després vist el resultat. O sigui, bàsicament és com un homenatge a la dona treballadora, a la dona que té una sèrie de sentiments que normalment els té que tenir soterrats, perquè la societat, avui en dia no, però en el temps que vivia la Gracieta, que era començaments del segle XIX,
mm,
en el temps que vivia la Mar, que ja era mitjans del segle XIX, doncs hi havia moltes coses que no es podien dir, no? S'entreveien, però no es podien dir. Mm. Llavors, doncs, aquestes, bueno, les generacions anteriors a les nostres, jo penso que són les dones que han fet molt perquè nosaltres avui en dia puguem tenir les llibertats que tenim, no?
Quan neix Urpes de Seda, Maria?
Bueno, Urpes de Seda realment va néixer fa 10 anys enrere, quasi.
Mm.
El que passa que ha tingut un periple una mica mogudet, perquè havia estat publicada anteriorment amb un altre títol, amb una editorial petita que no va tenir èxit ni l'editorial. Bueno, va tancar l'editorial, la novel·la va quedar com morta, i bueno, pues fa cosa d'un any, per coses del destí, al meu agent literari li vaig fer arribar aquesta novel·la,
sí,
i bueno, li va agradar, se la va llegir a Joan Bruna,
sí,
de l'agència. Dic, mira, se n'anava a Egipte, dic, ah, pues mira, per favor, se'm portes això per llegir, que és curtet.
Mm.
I quan va tornar entusiasmat, el va passar a la Marina Penalba, de l'editorial Ara Llibres, i bueno, també els va agradar moltíssim, i al cap d'un mes pues, ja estava la cosa allò en marxa, no?
Mm-hmm. Ara el tenim entre les mans. És un llibre curt, tu ho has dit.
Sí, és un llibre curt.
Però hi passen moltes coses. Aquesta sí és una de les... de les grandeses de treballar molt un llibre, treballar molt una història, poder anar desgranant allò que realment no interessa que finalment estigui a la novel·la, Maria?
A veure, sí, és un llibre curt i la pretensió és que fos un llibre curt. Sí. És a dir, com pinzellades, no?, de les vides d'aquestes dones, però pinzellades que realment són tan profundes, aquestes pinzellades, o urpades, podríem dir, són tan profundes que ens deixen veure realment un trasfons que en la novel·la no hi és, però que ens podem imaginar.
Però en realitat hi és, un trasfons.
En realitat hi és, el que passa que al lector se li deixa veure l'essència.
Exacte.
Això... Com un perfum.
Com un perfum, però com unes urpades. Això que deies és real, no? Perquè tu de cop i volta estàs explicant cada capítol, com dèiem al principi, ens poses el focus de l'escena en un personatge o en una situació o en un lloc diferent, no? Sempre relacionat amb aquest entorn de la mar, la seva àvia, la seva mare, el seu futur marit, l'amic del seu futur marit. Ens fas una miqueta com de càmera que va mirant tot aquest entorn i la pròpia mar, però de cop i volta deixes anar al final del capítol o entremig del capítol frases sentencioses que ens expliquen amb tres paraules un fet que marcarà la vida d'aquella persona i que ens deixa com si ens haguessin esgarrapat, això que dius en el títol, no? Com
sí, sí.
De cop i volta obres un secret o poses la llum a un secret que anirem descobrint, no?
Sí, que anirem descobrint, però com has dit tu, doncs d'una manera molt sutil, no? Mm. Vull dir, no s'arriba a explicar mai el tot de tot, sinó que més aviat es suggereix.
Es
suggereix perquè el lector també pugui... Jo penso que és una manera... A vegades, segons les novel·les, cal mostrar els personatges i mostrar la història d'una manera o d'una altra. La meva pretensió aquí era mostrar poc i que el lector pogués treballar-hi molt.
Mm-hmm. És a dir, que el lector faci una feina de relacionar, no? De mirar més enllà.
Sí, de mirar més enllà i després de confegir una mica la història, perquè com tu has dit, a veure, són capítols molt curts,
clar.
Moltes vegades d'un capítol que passa l'any 1905 ens saltem amb un altre que passa l'any 1960 i de moment et descol·loques i ara on estic, i ara què passa, i ara aquests qui són, però bueno, mica en mica és una manera de que es vagin lligant caps i que al final pues, hagis teixit, no?, la història, és una mica com teixir.
Sí, una mica com teixir i demanar-li al lector, doncs, que s'impliqui en la història, que estigui atent, no? Que això està molt bé, perquè a vegades llegim novel·les en què se'ns dona tot fet i és una mica avorrit, no?
Sí. Jo suposo que hi ha novel·les que s'ho requereixen, molta descripció d'algun objecte, d'algun paisatge, descripcions molt acurades del personatge, si tenia els ulls així, no sé si tenia els ulls així. Però jo crec que aquesta novel·la, més aviat, és una novel·la de pulsions, no? De sentiments, d'emocions fortes, dures. I llavors, doncs, jo volia que això fos el que tingués. O sigui, volia posar l'accent en aquestes coses. I l'altre, doncs, que el lector, cadascú de la seva pròpia imaginació, li anés posant. I després també doncs, com una mica com colpir l'ànima del lector per dir, hòstia, això m'ha passat, o això em podria haver passat, o pobra noia, o pobra mare, o no sé, és una mica com fer-lo, crear una empatia del lector cap als personatges.
És una història també, jo crec que demostra que depenent de l'entorn en el que visquis, acabes sent o acabes comportant-te d'una manera diferent, no? De l'entorn que visquis i d'allò que et passi, no, Maria?
Sí, clar, bueno, és allò que diuen, no? Cadascú som el que som i les nostres circumstàncies. Jo suposo que sí, perquè bueno, nosaltres tenim la sort d'haver nascut en un món privilegiat i som el que som. Véssim nascut en un altre lloc, seríem completament diferents i les nostres circumstàncies, la nostra manera de pensar també ho seria.
La diferència entre la mar, la diferència entre la seva mare, la diferència entre la seva àvia, denota aquest canvi de generacional i aquest canvi també de prioritats o aquest canvi també de manera de ser i de manera de fer i d'objectius a la vida.
Sí, clar, per exemple, la seva àvia, el seu objectiu és pues, que els seus fills es puguin alimentar i es puguin educar. La mare això ja no ho té, perquè és una noia pues, que ha nascut filla de l'amo de la colònia i tots els problemes aquests els té solucionats.
Clar.
El que són els problemes de menjar, de vestir, de relacionar-se, d'educació, tot això ho té solucionat. Llavors, més aviat es pot dedicar més a filosofar, més a, no sé, tenir una assistència molt més meditativa, per dir-ho d'alguna manera, no?
Clar, és a dir, que també veiem, ens podem veure reflectits de manera molt especial en aquest sentit, no? Perquè si bé no tenim de tots els personatges, sí que coneixem o per generació persones, mares, àvies, tietes, que en alguna manera de la seva en algun moment de la seva vida han hagut de passar per circumstàncies similars i han hagut d'actuar de manera similar. Aquests personatges tenen continuïtat, Maria? És a dir, els veurem en una altra novel·la? És una cosa que em pregunto, no ho sé.
Bueno, en principi no. Val. En principi no. No, la meva idea no era aquesta. La meva idea era mostrar-los, fer això, unes urpades i punto, no? No se sap mai, però jo crec que no. Jo crec que aquesta novel·la és una novel·la petita, curta, concisa, suggerent, i és el que és.
Aquesta novel·la, ens deies al principi, que neix 10 anys enrere. Això vol dir que has viscut amb ella durant molt de temps, no? I que ha estat dins teu durant molt de temps. Així és com es forgen les històries dins dels escriptors, Maria?
Home, sí, perquè jo et podria dir aquesta novel·la que fins i tot havia nascut bastant abans de 10 anys i que havia nascut amb una imatge. Amb una imatge, jo no desvetllaré ara el final de la novel·la, però... Al final de la novel·la, a l'últim capítol, la protagonista, bueno, li passen uns successos, no? I sí. Jo aquests successos els vaig visualitzar amb un viatge que vaig fer en avió, en un moment determinat, vaig visualitzar, vaig tenir una imatge, com aquell que es diu, no? Allò que et ve com un flash. I a partir d'aquí, doncs, va nascent tot l'altre. O sigui, d'una imatge prèvia, o sigui, un moment determinat, algo que et colpeja, algo que vas pel carrer, veus una mare, una criatura, potser un dia pel carrer, veus una, no sé, qualsevol cosa, una imatge a la televisió, i això et genera dintre de teu uns sentiments, unes emocions. Potser amb el temps això va germinant, i en aquest cas va néixer la novel·la.
És una novel·la d'una imatge. Sovint, amb molts escriptors que parlem aquí a 80 grams, ens diuen que la novel·la neix d'una imatge o d'un moment de la vida, no? D'una imatge. Sí. Les imatges són molt suggerents i poden fer que la ment dels escriptors funcioni a moltes revolucions, no?
Sí. Bueno, suposo que tothom, no? Però que tothom, hi ha moltes vegades, una vegada, una imatge que et colpeix. El que passa que potser et queden moltes vegades soterrades en l'ànima. I a lo millor l'escriptor el que fa algun dia són anar recuperant totes aquestes imatges que tenim soterrades i anar-los donant veu.
Hem dit que Urpes de Seda el que fa és una novel·la, m'agrada molt la descripció de pulsions, és una novel·la de sentiments profuns que mostres i deixes anar en els capítols curts perquè el lector no tingui temps de reaccionar, que ja en ve un altre, una miqueta seria aquest el ritme.
Sí.
Està molt ben escrita. Jo trobo que la senzillesa de l'escriptura, la senzillesa de les frases, però alhora trobar les paraules adients per dir allò que realment vols dir, també és una feina d'anar teixint, com dèiem al principi, no? La paraula és el que teniu els escriptors per l'eina que teniu els escriptors per fer arribar tot això que volies fer arribar, Maria.
Sí, la paraula, i en aquest cas d'aquesta novel·la, vull dir, si escrius després, anar escurçant, anar eliminant.
Anar tallant els fils que s'obren, eh?
Sí, anar tallant, o sigui, d'una frase que potser en un començament pot tenir 20 paraules, dir, bueno, a veure com la puc fer-la més curta, o com la diria una, o sigui, com la diria jo si estigués parlant amb una amiga, o com la diria jo si estigués parlant amb tu, normalment quan parlem en el dia a dia no fem servir imatges, frases molt rebuscades, molt rimbombants, no? Doncs jo el que pretenia és això, a veure, que fos un llenguatge que serien els que ampliarien les protagonistes en el seu dia a dia.
Doncs
això és el que pretenia.
Tenim aquesta novel·la de protagonistes masculins i femenins, perquè dèiem abans, o preguntava jo si és un homenatge a les dones, però també és un homenatge als homes en el sentit de que homes i dones es relacionen i donen lloc a aquests sentiments i aquestes passions. I jo crec que tindrà una llarga vida aquesta novel·la, Urpes de Seda, de Maria Català. Com deies, ja té una llarga vida, perquè fa 10 anys que es va gestar, però una llarga vida pública, Maria?
Bueno, esperem-ho. Això és el lector que té que dir la paraula. La feina de l'escriptor està feta, és una feina de formigueta, està feta. Ara el que li ha de donar el que li ha de donar ales és el lector, i esperem que sigui així.
Maria Català, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, moltes gràcies per regalar-nos aquest Urpes de Seda, ara que s'acosta Sant Jordi i que hem de triar aquelles lectures que volem comprar el dia de Sant Jordi. Aquesta és una molt bona opció, un llibre curt, un llibre de pulsions sentimentals que ens deixarà sacsejat des de la primera plana, i que això és la literatura, al cap i a la fi, Maria?
Doncs sí, penso que sí.
El sacseig de l'ànima del lector?
A veure, sí, jo penso que sí, que si una literatura pot ser molt bona però no emociona, a mi no em sedueix.
Doncs Urpes de Seda us seduirà, perquè a més, amb aquest títol, jo crec que molt encertat, obre la porta al que vindrà després. Maria, moltes gràcies.
Bueno, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, fins aviat.
Adéu, adéu, moltes gràcies.
Cantando a jardineira, oi, jardineira. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. E roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo.
Pista número 3 del concurs d'avui.
El 7 d'agost del 1936 va esdevenir un dels membres del nucli organitzador i fundador de l'Agrupació d'Escriptors Catalans, que reunia entre els afiliats la majoria dels escriptors catalans que estaven a Catalunya durant la Guerra Civil.
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams, per als qui llegir no és pesat.
Pista número 4 del concurs d'avui.
L'estiu del 1938 va abandonar Catalunya i es va exiliar a París, un any en què va donar la impremta la novel·la Destins, ambientada a Lleida entre el 1918 i 1930, i va ser considerada per la crítica com una de les seves millors obres.
Última pista del concurs d'avui.
El febrer de 1958 va començar Ràdio París, una sèrie d'emissions quinzenals en català amb el nom genèric de París, Fogar de Cultura Catalana, que es perllongaran fins al maig del 64. I va morir a Bergerac, França, el 22 d'agost de 1966. La, la, la.
Teresa, marxem?
Quina pena,
quina
doncs,
pena.
Si marxem fins la setmana vinent.
Però abans hem de dir el nom del concursant... Bueno, del concursant, de l'escriptor de la setmana passada, perquè...
Que ningú l'ha acertat, jo no ho acabo d'entendre. Era facilíssim. Era en Jacint Verdaguer.
Molt bé. Doncs aprofitem per recomanar-vos que el recupereu, com fem amb tots els autors clàssics de literatura catalana que busquem cada setmana aquí a 80 grams. Tornarem la setmana vinent i cada cop estem més a prop de Sant Jordi. Així
doncs,
que carregueu piles perquè aviat arriba la gran festa de la literatura. Tornarem
tornem d'aquí 7 dies, comenceu a comptar aquí a la ciutat de Badalona, però ja sabeu que ens podeu trobar a les 24 hores del dia, el 365 dies l'any, a www.80grams.com, al webblog 80grams.com, i també al Facebook, i també al Twitter. Estem a tot arreu, ja?
Doncs sí.
Estem connectats a tot arreu. Tornem dilluns, gràcies.
Adéu, bona setmana. La, 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 la.
Sadness and heart feels, let it bleed.